per esports amb Xavi Puig.
Tot torna i també tornarà a l'NBA a finals de juliol, el 30 de juliol. En principi, si no hi ha canvis, tornarà la competició, el bàsquet nord-americà, amb 22 equips concentrats tots a les instal·lacions que té Disney a Florida. I allà, els 8 millors de cada conferència, més els següents 6 millors amb coeficient, que són 5 equips de l'oest i un de l'est, acabaran jugant la Lliga. 8 eliminatòries de 8 partits, més ben dit, de Lliga regular, i després els play-offs, tal com els coneixíem fins ara, és a dir, els mateixos partits, si no hi ha canvis d'aquí a que torni la competició. Ho comentem tot plegat amb un dels fundadors d'esmaixada.cat, amb l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
T'agrada, et convenç el format que ha escollit l'NBA per acabar la competició, tots a Disney instal·lats i mantenint el play-off tal com el coneixem?
Sí, bé, té cert punt de pel·lícula, no? Al final té força sentit que es jugui en un format diferent i que també s'hagi d'acabar disputant a Disney. Em convenç? Doncs crec que estem en un punt en el qual totes les decisions són sobrevingudes, no s'està optant per les mesures més justes, sinó per les menys injustes o les més fàcils d'aplicar, les més senzilles d'aplicar. I llavors, sí, em sembla que dins de tot l'NBA i Adam Silver han pres una decisió diligent i correcta.
El que així sobta o el que es fa més estrany, segurament, vist des de la distància, és un play-off, no? A 7 partits, en un camp neutral, tant per uns com pels altres, no? Que no sé si fins i tot es pot arribar a fer un punt repetitiu, segons com, sense el factor allò d'ambient a favor i d'ambientació que significa un play-off a l'NBA, no?
Sí, perd la màgia i també posa una mica en entredit la regular season, no? Perquè els equips que havien estat fent més bona feina perdran el factor pista i ja sabem que en els play-offs hi ha una manera també de començar a revertir tota l'eina dels equips més talents, els equips més favorits, és l'estat d'ebullició en què entren a les pistes en els moments que l'afició apreta més i que la narrativa del David contra Goliat es pot començar a decantar a favor del menys candidat. Ara a Florida, en aquesta espècie de bàsquet posat en un plató de televisió, per dir-ho d'alguna manera, posat en un context en el qual doncs, perdran influència els factors externs, sí que ens haurem d'habituar a un context diferent, però bé, és un context que a la fi poc divergeix tant del que hem anat veient en altres lligues.
Obre el ventall de favorits, això, per guanyar la competició, o continuant sent un play-off a 7, tu continues veient els mateixos que tenien més números, els continuaran tenint també a Disney?
Més que obrir el ventall de favorits, que crec que fins a cert punt sí que també és possible que passi, em sembla que dona temps a recuperar-se d'inèrcies de dinàmiques negatives als equips que havien començat bé la temporada o que tenien una etiqueta i l'han acabat perdent, ja sigui per uns mals mesos o ja sigui per una mala preparació o per lesions, i també reafirma els equips amb més talent, reafirma els equips amb més capacitat o amb més profunditat en la seva condició de favorit. No? Podem pensar, per exemple, en els Los Angeles Lakers, en un moment en el qual, sense tanta influència de la tàctica o sense tanta influència de la preparació i del disseny de banquetes, passaran a un estadi superior, a un pla protagonista, tant la profunditat de la rotació com el talent brut dels jugadors, em sembla que el que fa aquesta interrupció i el que fa aquest nou format és potenciar el factor de que guanyin els equips més talentosos.
Veurem qui s'acaba emportant aquest any, que serà especial com de totes les competicions, de fet, no només als Estats Units sinó arreu del món, que la majoria d'elles han hagut de canviar de format o han hagut de reinventar-se d'alguna manera. S'obre el mercat del 23 al 30 de juny de l'NBA. Tu preveus que molt moviment per afrontar aquesta recta final de competició, Artau?
Podria haver-n'hi perfectament, perquè al cap i a la fi parlem de plantilles que s'ampliaran, es permetrà tenir dos jugadors més per roster, i ja hi ha jugadors que han sonat, i a més són jugadors que tenen molt encaix en una fase final, que ara mateix els trobem pràcticament més sentit en un moment en el qual ja es juguin l'anell que no pas en moments de fase regular. Avui, sense anar més lluny, sonava Joakim Noah, el pivot ex dels Bulls i també ex dels Knicks per reforçar els Los Angeles Clippers, i sí que seria un reforç que seria molt coherent amb la línia dels Clippers, que aquesta temporada han patit en la intimidació i en el rebot. Hi ha jugadors més interessants també, podem trobar-nos en que DeMarcus Cousins estigui recuperat i pugui firmar per algun equip, s'ha especulat amb l'interès de Miami, o fins i tot amb Isaiah Thomas, que és un jugador que ja sabem que havia tingut una molt bona època a Boston i que ha passat per Denver, ha passat per Washington, no ha acabat d'encaixar enlloc, però qui sap com li ha anat aquest període d'inactivitat per tothom, i qui sap si pot interessar com a revulsiu des de la banqueta algun equip amb etiqueta d'underdog.
Això que té l'NBA, que estaran els equips en tres hotels diferents, jugaran en tres pavellons diferents, aquest complex de Disney, sí, sí. Ara no sé si has tingut ocasió de ser-hi, servidor o no, però bueno, això ha de ser un festival, allò, vull dir, allà no s'hi posen per poc.
Sí, no, jo no hi he estat a Disney, però m'he documentat una miqueta de què tindran els jugadors i podríem dir que fins a cert punt és una presó divertidíssima, no? És una sensació de falsa llibertat, evidentment, però els jugadors estaran molt ben cuidats. Hi ha els tres hotels que tu menciones, seran hotels que es dividiran pel posicionament, del primer al quart de cada conferència estaran en un hotel, del cinquè al vuitè en un altre, i els que estan fora de playoff, aquells sis equips que citaves al principi, estaran en un tercer hotel que teòricament és el que s'hauria d'avui d'abans, la tendència és agrupar-los. S'està intentant donar tota la comoditat als jugadors, s'està intentant també seduir-los amb la idea de que no hi estaran tan malament, que la captivitat, entre cometes, serà menys notòria que el que es podrien imaginar en un principi, i bé, s'està intentant muntar un entorn completament favorable per la represa, sí.
I després hi ha aquest punt discordant que ha aparegut les últimes setmanes, arran, evidentment, de tot el moviment antiracista arreu del món i també especialment als Estats Units, després de la mort abans d'uns policies de Floyd, i encapçalat en aquest cas per Kyrie Irving, que planteja un boicot en aquesta fase final de l'NBA a partir de finals de juliol a Disney, i aposta perquè no es disputi, perquè els jugadors hi facin boicot. Això, quin seguiment està tenint, Artau?
Ja, el primer que cal puntualitzar en el cas de Kyrie Irving és que sí, hi ha molts jugadors que estan sent que s'estan posicionant molt adequadament en les manifestacions i l'activisme per la mort de George Floyd, i a més hi està havent molts jugadors que també estan escoltant, documentant-se, i hem vist també que han pres part en les manifestacions. El cas de Kyrie Irving, que és un dels vicepresidents de l'Associació de Jugadors de l'NBA, n'hi ha 8, un d'ells és Kyrie Irving, és cridaner perquè, primer, Kyrie Irving no aniria a Orlando, ell ja havia anunciat que estava lesionat, i després doncs ja sabem quin historial té Kyrie Irving en declaracions. La part interessant és que s'ha creat un altre corrent a partir de Kyrie Irving, que és el corrent que està seguint, per exemple, Avery Bradley, que està intentant argumentar des d'una altra posició, que és una posició una mica més creïble que la de Kyrie Irving, el fet de no anar-hi. I després hi ha un tercer corrent, que és el corrent, podríem dir, de LeBron James, Chris Paul, d'aquests jugadors amb més bagatge a la competició, que el que aspiren és a fer servir la represa de la temporada a Disney com una plataforma d'exposició. Llavors tenim aquests tres bàndols, per dir-ho d'alguna manera.
Aquest Kyrie Irving és terraplanista, no? És dels que defensa aquesta teoria que la Terra és plana. Que vaja, cadascú pot defensar el que vulgui, no? Però és un personatge controvertit, no? Kyrie Irving no és la primera que fa aquesta, ni molt menys. Vaja, que aquesta és molt, molt defensable, diria, a mi, que és la seva opinió, i que si ell creu que no s'hauria de jugar, té tot el dret. El de que considera que la Terra és plana, potser ja tindria més gent que li discutiria, sí, això, Artau, sí. No? O tu també ets terraplanista, Artau.
Sí, sí. No, jo no soc terraplanista, però sí, és una postura totalment legítima, la de Kyrie Irving, és a dir, s'entén i és raonable que els jugadors, especialment els que estan més posats en la sociopolítica dels Estats Units, considerin que en aquest moment el bàsquet és secundari, que realment als Estats Units és secundari, ara mateix, tal com estan les coses, i que no s'hauria de reprendre la temporada. Però tot l'entorn, tot el que engloba Kyrie Irving com a figura, també doncs, és al final el que ens fa dubtar una mica. És a dir, és més seria més reconfortant que qui glitarés d'alguna manera el panorama del no s'ha de reprendre la temporada fos Avery Bradley o fos algun jugador amb una mica menys de controvèrsia que no pas el mateix Kyrie, amb perdó per ell, amb tot el respecte, si ens escolta.
Sí, de fet, és que aquí posàvem en dubte que tornés la Lliga Espanyola de Futbol, i ha acabat tornant quan la corba, evidentment, ha anat molt avall, quan els contagis ara són mínims entre la població espanyola. Però, clar, als Estats Units estem parlant que torna la competició, vaja, encara queda més d'un mes perquè torni, però quan continuem, vaja, coneixent molts casos, continua havent-hi molts infectats, i entenc que també hi haurà o hi ha cert debat a la ciutat nord-americana de si realment importa tant o és tan crucial que torni o no la Lliga dels Estats Units ara a finals de juliol i ens tingui tot l'estiu entretinguts, mentre la qüestió sanitària diríem que continua sent bastant preocupant als Estats Units. Vull dir que en aquest sentit, Artau, també hi ha debat, no?, sobre la tornada o no de la competició.
Sí, i no només això, que és que Florida, l'estat on s'hauria de reprendre la temporada, és un dels estats que actualment més estan patint. Hi ha dues franquícies que pertanyen als vols de Florida, com són de la MLB, que no la conec, però és una lliga de beisbol, com són els Jays i els Phillies, que no estaran, que han hagut de reconfinar-se, per entendre'ns, i després n'hi ha una altra que són els Buccaneers de Tampa, que tampoc han pogut desconfinar-se, per entendre'ns, que han hagut de tornar a tancar files. Jo no sé què passarà, però que ara mateix Florida no és l'estat més fiable, precisament sí que és una mica inquietant.
Doncs sí, queda molt, per tant, de saber què pot passar. La intenció és tornar, i a finals de juliol, i així ho ha marcat, i acabar com a molt tard el 12 d'octubre, s'ha endarrerit també el draft. Veurem si tot plegat acaba podent-se dur a terme en aquesta NBA 2019-2020. Artau Pasqual, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Igualment.